Això és Eix Musical, el programa d'entrevistes de la nostra escena de la música, presentat per Joan Vendrell Gannau.
Benvinguts a Eix Musical. Avui ens visita un artista polifacètic que és el Nacho Melús. Benvingut.
Hola, què tal?
És dels que primer va cantar abans de parlar?
Jo diria que segurament sí. No tinc constància, perquè clar, no recordo aquell moment, però sí que recordo molt a la meva família sempre dient-me que tot el dia estava cantant, tot el dia. Encara que no s'entengués, no? Cantava com... Sí, feia sons... I de fet, una anècdota que a més és divertida, perquè va passar fa molt poquet, que em vaig enterar de que quan jo era petit em cantava per adormir-me. Què et sembla?
Tu mateix?
Sí, em feia com, bueno, com allò, no sé, sons, eh? Tampoc sé dir-te. Però com allò, sí, i llavors em quedava adormit.
I això de la família, cap ha sigut la que s'hagi dedicat a això?
No, ningú. Sí que és veritat que la música ha estat molt present, vull dir que hem escoltat molta música, de fet es cantava de manera, diguem-ne, amateur a casa, no? I sobretot amb la part de la família andalusa sí que hi ha com més relació directa, doncs, amb els Nadals, amb, no? De cop sempre es cantava i diguem-ne que el flamenc i la música estava molt a prop. Però ningú s'ha dedicat... després professionalment. Sí.
I llavors tu vas començar a estudiar amb 6 anys,
sí.
Després vas estar a l'escola Assumpción per al tema guitarra.
Sí, exacte.
Cor infantil al de Guineu, de Nou Barris.
Sí, també, sí.
I de cop i volta ve el primer gall.
Exacte. Així va ser. Així va ser perquè, bueno, tenia... En aquell moment jo estava cantant, justament, estava fent unes òperes al cor infantil del Liceu, i hi havia com, bueno, unes òperes que estaven fent, i hi havia la possibilitat de fer el Ditzauberflut, que és la flauta màgica, no? I hi ha com aquells personatges que són els angelets, que surten allà amb un núvol i creuen. I jo m'ho havia après tot, i de cop, un dia em vaig posar a cantar, i de cop, ostres, no ho podia fer. Va començar el canvi de veu, i era, la veritat és que era bastant tard, perquè com que tenia la veu bastant entrenada, en el sentit que cantava habitualment, normalment diuen que endarrereix una mica el canvi de veu, no? I jo en aquell moment tenia gairebé quasi 14 anys, vull dir que era tard, era molt tard, sí. 13 llargs, no? I llavors no ho vaig poder fer. I va ser quan m'abraça el primer gall i vaig dir, vale, doncs ara hem de canviar de rumb, perquè clar, ara mateix no puc seguir fent el que feia, diguem-ne, no? I sí que va ser una mica crític.
Una mica traumàtic,
sí.
No?
Sí, una mica sí. La veritat és que sí, sobretot per adaptar-te, no? Perquè al principi no... Clar, no saps què t'està passant, de cop coses que podies fer ja no les pots fer, alhora no... Es sentia com molt descontrol, no? Que és una cosa que espanta molt quan de cop estàs acostumat a, no?, a emetre un so i que surti. I aleshores sí que va ser una mica traumàtic l'adaptació. I vaig tenir la sort de poder-ho acompanyar amb mestres que tenia de cant, que en aquell moment vaig conèixer el Manel Cubeles, que després, bueno, ha estat i segueix dirigint cors, i és una persona, bueno, que estimo molt, i recordo que vam estar treballant molt aquest canvi de veu perquè clar, jo ja no podia fer el que feia abans.
Doncs vas tenir sort, perquè jo quan vaig tenir el primer gall vaig deixar la música.
Sí, per què?
Perquè no...
No vas aconseguir...
Jo vaig començar als 7 anys i després vaig fer el primer gall... en un examen de solfeig, per cert, al Liceu.
Ja t'entenc.
I
des d'aleshores... I ara no t'ho planteges?
Bueno,
allò...
potser tu una... Clar, com el piano, almenys.
Home, això
seria... I el cant també.
Clar, clar.
Sí, però bueno, de moment... sóc un aficionat. I llavors et vas reinventar, no? O sigui,
sí.
Vas fer... canvi.
Exacte, llavors a partir d'aquí em vaig adonar que tenia ganes de canviar una mica d'entorn i sortir una miqueta del món clàssic. I aleshores va ser quan vaig com començar a connectar amb la música moderna, i llavors, bueno, vaig entrar també al taller de músics.
Al Liceu també.
I al Liceu també.
I allà vas tenir un profe important.
Molt important, sí.
Que és el Ramon.
El Ramon Escalé, exacte. Sí, que ha sigut, bueno, i de fet encara segueix sent un dels meus grans mentors.
És el que et va introduir al gospel.
Exacte, correcte. Sí. Ja veig que has fet els deures, eh? Mare meva, ho saps tot, que bé.
I bueno, va ser important, no?, en aquest sentit.
Sí, va ser molt important perquè d'alguna manera em va obrir les portes a una altra manera també de connectar amb la música, no?, amb tota una vessant molt més espiritual, que jo per tradició, diguem-ne, familiar i per context, sempre hem estat vinculats a l'església, en el sentit que anàvem a missa, cantàvem, però clar, el tipus de sonoritat que jo estava acostumat a una missa, diguem-ne, més catalana o espanyola, sí, era, no?, amb les guitarres, no?, una cosa com molt, molt diferent, no? I aleshores, clar, quan vaig veure la possibilitat de que les dues coses, no?, que els dos mons es creuessin, clar, per mi va ser, no sé, un gran, gran descobriment. A part de que rítmicament, que després, bueno, suposo que potser hi arribem, no?, però vull dir que és una de les coses que més m'ha interessat al llarg de la meva carrera, que és el tema de la rítmica a la música, no? I recordo que em va impactar molt que per primera vegada ja no estàvem cantant a 1-3, sinó que ja començàvem a cantar a 2 i a 4, no? I que la pulsació es marcava molt diferent, i per tant m'obria tot un altre món de possibilitats. I no es llegia solfeig, que també era molt interessant, no? De dir, clar, ja no he d'estar enganxat a una partitura, sinó que puc començar a expressar també amb el cos, no? I cada cop va obrir tot un altre món.
Jugar amb el ritme...
Exacte, exacte.
I ja que estem en plan currículum, vas estudiar publicitat.
Sí, això va ser, sí, sí.
I vas acabar la carrera.
I la vaig acabar, i m'ho vaig passar molt bé. Mira, la gent em pregunta a vegades i dic, sí, sí, és que realment en aquell moment, clar, amb la meva família, clar, ells entenent que no era un context per ells habitual el fet de que algú es dediqués, no, a la música, em van aconsellar barra obligar una mica
un salvavides,
no? A dir, clar, en el cas de que vulguis fer això i està molt bé, que puguis tenir també una carrera o uns altres estudis o un altre camí, no? Que en aquest cas jo vaig, bueno, com que m'agradava estudiar, la veritat, sempre he tingut sort amb això perquè m'ha agradat sempre aprendre i he tingut la sort de que més o menys se m'ha donat bé. I aleshores vaig triar la carrera que em va semblar que era més creativa en aquell moment, no? que era publicitat. De fet, quan jo vaig estudiar encara era dels primers anys que estava constituïda com a carrera. O sigui, fins aleshores havia estat com uns estudis de segon grau, o vull dir que no hi havia una carrera com tal.
Com comunicació i totes, exacte, aquestes. Sí,
sí. Exacte. I llavors allà, clar, el món de la universitat, treballar en grup, creativitat, m'ho vaig passar bomba, m'ho vaig passar superbé.
I la teva primera feina amb això és el que va fer finançar o estudiar a la Memory.
Exacte, exacte. Vaig tenir tota aquesta... Bueno, diguem-ne que a l'últim any de carrera et proposaven com unes pràctiques i aleshores jo vaig començar a treballar en el món de la publicitat i entre això i uns estalvis que tenia d'altres feines i així, doncs sí, vaig decidir que en aquell moment volia ampliar, ara que ja havia estudiat com la carrera, no? Volia també ampliar perquè jo la música no l'he deixat mai, diguem-ne, encara que estigués estudiant, jo seguia cantant en cor, seguia estudiant pel meu compte, vull dir que d'alguna manera jo seguia formant-me. El que passa que vaig decidir en aquell moment ampliar aquesta formació i posar-li la part interpretativa, perquè m'haig adonat que necessitava eines i que alhora era algo que sempre m'havia apassionat, no? I aquí va ser quan vaig conèixer l'escola Memory. Bueno, de fet ja la coneixia, però que vaig entrar i vaig fer la formació.
I llavors allà vas descobrir dues coses, el teatre musical...
Exacte, exacte.
I l'ensenyança.
Exacte. Bueno, això és que molt bé, és que has fet molt bé la retrospectiva. Sí, la veritat és que sí, jo ja havia començat a estar en contacte amb canalles i amb joves perquè, bueno, perquè sempre a través d'esplais i a través de, no? Vull dir que sempre notava que tenia una certa connexió amb el compartir coneixement, però sí que és veritat que la primera feina o les primeres feines van venir arrel d'això, no? Arrel d'entrar al Memory, i que dins dels anys que jo estava fent la formació em van oferir la possibilitat de donar unes classes, i aleshores allà bueno, m'haig adonat que m'encantava, que m'ho passava bomba. I vaig començar amb canalla de 4 anys, que eren molt peques. I la veritat és que ens ho passàvem molt bé. I fèiem cant, i fèiem interpretació, clar, sempre enfocat al joc i, no?, una cosa com molt, molt lúdica, però d'aquí, bueno, va anar creixent la cosa i vaig estar bastants anys treballant, ara no recordo quants, però almenys 6 o 7 anys vaig estar treballant i vaig donar classes fins i tot a la formació d'adults, la professional, vull dir que d'alguna manera em van donar la possibilitat també d'ampliar. I jo en paral·lel doncs anava fent també les meves particulars, no?
Bueno, vas cofundar una escola,
exacte,
al Guinardó, no?
Exacte, sí, al Guinardó, a l'Espai de Cant, que encara segueix i encara funciona.
I en filosofia tothom pot cantar.
Exacte, tothom pot cantar, tothom, exacte. Sí, sí, aquest seria una mica la com el lema o la idea central.
El tema de cantar és una mica més exclusiu o perquè hi ha més...
No, perquè saps què passa? Que al llarg dels anys m'he anat adonant de que una mica en la línia del que em comparties, no? Que clar, el cantar és una, per mi és, és una de les expressions com més íntimes que podem, no? que podem fer, no? En el sentit de que per mi és la nostra ànima que està parlant allà i per tant ens sentim vulnerables i ens sentim, no? que alguna part del nostre interior s'està obrint, no? I està sortint. I tinc la sensació, i per desgràcia veig que passa sovint amb alumnat o gent que ve a cantar, que necessiten reparar ferides, no, d'aquest procés de cantar, no? De que potser, jo què sé, doncs algú li ha dit que té veu de pito, l'altre li ha dit que no canta bé, l'altre que no sé què, no? I llavors una mica com la base de l'escola és recordar que tothom pot cantar i que la idea és que tu puguis connectar amb la teva veu i que a través de l'acompanyament que oferim doncs puguis trobar la comoditat màxima i la teva expressió més lliure, no? I llavors per això la idea de tothom pot cantar, tothom.
Una bona filosofia.
Sí, bueno, la veritat és que sento que hi ha molta necessitat també d'acompanyar d'altres maneres. Jo també tinc records de quan estava estudiant i sobretot en el clàssic, no? que jo crec que ara mateix, bueno, vull desitjar, no ho sé perquè no estic tan en contacte, però vull desitjar que és diferent i que han obert una mica.
Això espero, perquè el Liceu...
Clar, jo tinc un records de mestres de dir, ai, si és que... I a més de petit, no? Que sí. Jo pensava, dic, és que l'únic que em fa és tensar-me més, no? O sigui, m'està atabalant més i sento que em tanco, no? Uh-huh. I aleshores jo crec que també per recorregut una mica la idea és acompanyar des d'un altre lloc i oferir, i de fet ara, bueno, som 5 persones que estem coordinant i llavors, bueno, cadascú també acompanya des del seu projecte o des de la seva manera, acompanya sempre, doncs, aquesta manera potser més propera, més càlida, no? Més en l'escolta del que cada persona necessita o el grup necessita, no? Així que estem molt contentes.
I tornant a la vessant d'interpretació,
sí.
Has set d'actor, has fet fins i tot una pel·lícula,
sí.
Amb el Sergi
Cervera. Amb el Sergi Cervera, sí.
Que és un crac, per cert.
Sí. Des d'aquí li envio una abraçada, que ara fa temps que no el veig, però sí.
I evidentment has fet teatre musical.
Sí.
Un concert a Flor de Nit, has fet Els Miserables... Ser d'actor t'ha canviat la manera de cantar?
La veritat és que sí, la veritat és que sí. I concretament en el teatre musical és veritat que clar, ja també depèn molt de quin estil, no? Per exemple, si estem parlant de Miserables, és un musical potser més a prop d'un so més clàssic, no? I de cop doncs, hi ha altres musicals com els que jo després vaig fer, no? Que estan més a prop de la cançó espanyola o de la copla o del flamenc, no? Uh-huh. Aleshores, clar, la manera de cantar és diferent, però sí que és veritat que en el moment en el que les emocions entren en joc, hi ha un altre... hi ha un altre camí que s'obre, no? I també el fet de que tu estàs defensant un personatge, no? Que ja no és la teva expressió lliure, natural, no? Del que tu et fa connectar amb aquella cançó, sinó que tu estàs d'alguna manera posant-li veu i fent que aquell personatge canti, no? Llavors sí que és veritat que és molt diferent. Clar, és molt diferent a quan jo cantava els temes, diguem-ne, perquè m'agradava aquella cançó, no? Sí.
I dels musicals que has fet, no has fet, quina et quedaries?
Quina bona pregunta. Home, jo li tinc molta, molta, molta estima a Ojos Verdes, Miguel de Molina in Memoriam, que és el musical potser més... com dir-ho? Bueno, potser va ser el primer musical en el que jo realment vaig connectar profundament amb la història, vaig connectar amb els personatges que havia de fer, perquè en aquell musical feia com diversos personatges diferents, i alhora també per moment de vida, no? Em va agafar com en un moment que a més vam tenir la sort de poder-ho rodar molt, vam estar també de gira, vam estar a Madrid per una maig, vull dir que van ser quasi 4 anys que intermitentment anàvem fent aquestes funcions, i amb l'equip tinc un... Bueno, de fet són grans amics, amb Marc Vilavella, la Gràcia Fernández, no? Vull dir que el Marc Sambola, i a més també crec que té algo molt especial i crec que per això m'agrada tant, que és que és un musical que neix de la tesina de Marc Vilavella, o sigui, ell va crear això i que després van evolucionant amb els anys, no? De l'últim curs de l'Institut del Teatre. Aleshores, clar, tota la idea que girava entorn de la vida de Miguel de Molina, que va haver d'exiliar-se bueno, per homosexual i per Rojo en aquell moment, no? I com d'alguna manera clar, connectava una història molt profunda amb molta necessitat de ser explicada, que per mi això és com molt important, i alhora amb una creació no només escènica, sinó també musical. O sigui, en Marcel Mola va musicar i va arranjar, no?, tots els temes que cantàvem. Clar, llavors, clarament diria aquest, sí. Sí, bueno, crec que és el meu estimat.
I actualment el teatre musical que està...
Mira, doncs el teatre musical, la veritat és que no ho tinc molt a prop, no ho tinc molt a prop, i alhora, clar, les meves amistats més properes s'hi dediquen professionalment, llavors hi vaig molt com a públic, i no descarto, m'encantaria si de cop surt un projecte que tingui no, aquesta profunditat de la que et parlava, no? Que sigui una cosa potser de creació, no té per què ser de creació, però sí que en tot cas la història d'alguna manera em traspassi, sí que em plantejaria, no, la possibilitat de tornar-hi. I sí que és veritat que ara, fa unes setmanes, vam tenir la sort de poder fer un concert que es deia de l'escenari a Gaza, i era un concert que es va organitzar des de la professió, des de la gent que actualment o que en algun moment s'ha dedicat al teatre musical, i va ser preciós perquè ens vam retornar, no, després de, o sigui, retrobar després de molts anys amb certa gent, i clar, vam cantar juntes, i en aquest sentit, doncs, també per una bona causa, no? Perquè tot el que recaptava era
per... Vam cantar junts, perquè també vam fer cantar al públic.
Exacte! Ah, estàveu allà! Jo estava allà. És veritat, ho recordava.
Sí, sí.
I sí, la veritat és que, clar, de cop tornar, no?, a connectar amb tot aquest món des d'aquí, em va semblar...
Va ser preciós.
Sí, sí. Així que no descarto tornar-hi.
Ara fa 10 anys, crec, més o menys, vas treure el primer disc en solitari,
sí,
vale?
Exacte.
I déu-n'hi-do des de llavors fins ara, perquè has canviat de look, de sí, forma de pujar a l'escenari, i hem parlat de la interpretació.
Sí.
Hi ha un personatge o ja has trobat el Nacho?
Quina bona pregunta. Jo intento, o estic intentant fer el camí cada cop cap a la màxima autenticitat, en el sentit de que, clar, jo entenc, o ara mateix tinc el prisma de vida en el que penso que tenim molts personatges, no? Que cadascú de nosaltres està conformat per molts jos individuals, no sé com dir-te. Vull dir que jo els hi dic els meus Nachitos, no? que d'alguna manera van apareixent.
Jo els hi poso bastant nom.
Sí, els tens batejats també. Doncs una miqueta des d'aquesta mirada, clar, per mi l'autenticitat és que tots ells puguin anar apareixent en el moment en el que és necessari que apareguin, no? Uh-huh. I que d'alguna manera, per mi, quan construïm un personatge és perquè potser només ens quedem amb un d'ells. I jo intento, o almenys això és el que estic intentant fer, és que realment tinguin cabuda tots, no? I aleshores el Nacho del teatre musical ara mateix potser no està tan present, però també hi és, no? I també apareix, i de la manera d'ensenyar, i va creuant, no? I la veritat és que ara estic molt, molt compromès amb aquesta idea de donar espai a totes les meves parts.
I des de Little Bit of Soul,
sí,
com has canviat musicalment parlant?
Musicalment, la veritat és que molt, perquè en aquell moment, clar, aquest primer disc jo el vaig fer perquè un dia, bueno, de fet, ja feia temps que amb el teatre musical se m'estava quedant una miqueta coixa la part creativa, no? En el sentit de que, clar, sí que és veritat que tu entres en un musical, no? I fas un personatge i amb sort, no?, tens la possibilitat de que aquell personatge tingui molta vida i que puguis realment fer moltes funcions, però jo en aquell moment vaig sentir que jo necessitava buscar o anar a la recerca de la meva veu i del que volia explicar, no? I aleshores en aquell moment vaig tenir una ruptura sentimental molt profunda i em va donar per escriure, no? I llavors quan vaig escriure vaig dir, ostres, crec que això es podria musicar, no? Crec que això podria tenir un espai. I aleshores vaig parlar, perquè en aquell moment no m'atrevia jo a compondre la música, i vaig parlar com amb diferent gent, diferents amics i companyes, artistes, músics, que d'alguna manera li van donar aquesta combinatòria entre el que jo volia expressar i alhora també una mica els diferents estils que en aquell moment formaven part de mi i que jo no acabava de triar un o l'altre, no? Llavors vaig decidir fer com aquest disc més plural, i a partir d'aquí em vaig adonar, no?, un cop fet aquest disc, cap a on jo volia anar. O sigui que realment, ara mirant cap enrere, veig que va ser com una prèvia, no?
Un inici
a aquest camí, sí.
Amb aquell disc vas trigar 2 anys.
Sí. Sí.
Amb el Heaven and Earth,
sí,
has trigat... Bueno, no sé si s'ha acabat.
No s'ha acabat, de moment seguim. De moment seguim, i la cosa és que és un projecte Clar, que és immens, no? Perquè en el moment en el que comences a indagar en el món, que tot això neix d'un viatge que jo vaig fer als Estats Units, que em van donar una beca, uh-huh. i vaig marxar 3 mesos.
Però va ser un accident, no? Perquè...
Sí, o sigui, clar, el naixement del projecte en si sí que va ser...
Perquè vas dir, algo diferent, li poso flamenc.
Clar, jo crec, o vull creure que, no sé, la part sàvia de mi, i fins i tot et diria Déu, no? Va ser com que a través meu va dir flamenc, i llavors de cop em vaig veure buscant com combinar el flamenc i el gospel, no? que eren i són les meves passions. I aleshores vaig marxar de viatge perquè la idea d'aquesta beca era que tu havies d'oferir algun tipus de coneixement a la gent que coneixies allà i a canvi tu rebies també formació, no? I aleshores, clar, jo vaig marxar als Estats Units justament per rebre de l'arrel una mica del gospel, no? I vaig estar a diferents ciutats, a Nova York, a Chicago i a Atlanta.
Però tot això en 3 mesos, vas fer-ho.
Tot això 3 mesos, sí. 3 mesos, sí. Si no va arribar a 4, 3 i poc, sí. I aleshores vaig estar voltant, visitant moltes congregacions, no? com d'alguna manera empapant-me tot el que podia de la música gospel, alhora que jo doncs, havia creat aquests 3 temes, que eren com una espècie de pilot, per provar allà amb els cors que jo m'anava trobant. No? I en aquests tallers que jo anava fent, també introduïa tota una part de flamenc, l'explicació rítmica, no? D'on ve, los palos, no? Una mica... I sempre dic que em recorda molt a la pel·lícula aquesta, no sé si l'hauràs vist, que es diu La niña de tus ojos, no sé si l'has vist, que apareix la Penélope Cruz, no? I ella en un moment es veu allà a Alemanya ensenyant la boleria, no?
Devia fer cara, bueno, et deien el blanquito, no?
El blanquito, sí, em deien el whitey, el whitey, sí, perquè clar, a Nova York no tant, perquè és veritat que hi ha més mestissatge, però clar, quan vaig anar a Atlanta, no? Atlanta era realment, jo era l'únic blanquito que hi havia per allà. Sí, va ser una experiència realment molt, molt enriquidora, i no només a nivell musical, sinó sobretot a nivell humà, no? Perquè... En aquell moment també jo anava amb una recerca de la meva fe, no? En què crec, com hi crec, com puc connectar amb Déu, com em sento més connectat a la vida, no? O sigui, d'alguna manera jo portava certes preguntes i em vaig adonar que la resposta és a través de la comunitat, no? A través d'anar connectant amb tots aquests entorns totalment diferents, perquè vaig passar des d'una església que eren 80.000 persones, que era com un estadi de futbol gegant, immens, de cop un garatge que eren 7 persones, no? I vaig veure com per mi, i de fet va ser motor, i ara segueixo caminant en aquest camí, que és la idea d'aprofitar la música com a lligam o com a unificadora de comunitats, no?
Sí.
I en això em trobo. Per això continua el projecte, no? Perquè crec que és una tasca que no sé si tindrà fi. El que sí que és veritat que ara estic doncs, renovant també els materials, no? Estic escrivint música nova... I jo crec, mira, en primícia t'ho diré, que a 2026 és possible que traguem nou disc. Així que sí, segueix.
Segueix. I molta gent diria, com es barreja això? Mm. Els pals flamencs i les harmonies del gospel, musicalment parlant.
Clar, jo...
Com no es trepitgen?
No, o sigui, la cosa una mica és que, d'alguna manera, per mi, el punt de partida va ser... Clar, a nivell rítmic, no? Per això deia abans que per mi és tan important el tema de la rítmica, que és el que més m'apassiona del flamenc, no? Com l'accentuació, com es treballa sobre el compàs, no només amb la veu, sinó també amb el ball, no? I com, d'alguna manera, el fet d'accentuar de diferent manera genera coses, no? I llavors jo em vaig centrar molt, quan estava creant aquests primers temes, em vaig centrar molt amb la vessant rítmica, i com d'aquí això es podia combinar amb la meva altra passió, que era, no, el fet de cantar veus i fer unes harmonies properes al gospel que jo havia sentit. No? I el que és interessant és que d'alguna manera no volia aflamencar, no sé si es diu així, però com d'alguna manera com aquesta idea de fer més flamenca la melodia, sinó que el que volia era composar per una banda la part rítmica que venia defensada o bé defensada per tant la guitarra com les palmes, com el cajón i així, i després combinat amb les harmonies de la música gospel, però en tot cas respectant al màxim cadascun dels dos gèneres, no? I a partir d'aquí veure què apareixia, no? I aquest laboratori, doncs, ha sortit Heaven and Earth, que Heaven and Earth és el nom del projecte perquè d'alguna manera combina Heaven, que és el cel, amb Earth, que són les, que és la Terra, no? I per una banda és com la tradició i l'arrel, o l'origen, en aquest cas el meu, i després la part més espiritual o més elevada, que té a veure amb l'oració i que té a veure amb el gospel, no? I les melodies.
I a l'hora de fer aquest projecte, a l'hora de composar, com ho fas amb equip?
Sí, o sigui, la cosa és que jo començo, bueno, quan vaig començar els primers temes, clar, han passat gairebé 7 anys des de l'inici, no? Vull dir que seguim caminant, però clar, ha passat molta gent. I sí que és veritat que jo tinc com una idea rítmica, primer de quin pal vull treballar, o sigui, faig la composició de la melodia, de les veus i tot, i llavors, de cara a ampliar-ho, treballo sempre amb guitarristes, no? Perquè d'alguna manera sento que és l'instrument que més m'apropa, òbviament, al flamenc, però que més s'apropa al so, la sonoritat que vull trobar amb el projecte. I aleshores he tingut la sort de treballar amb guitarristes meravellosos, com en el primer cas va ser en Pau Figueres, que ha fet els arranjaments del disc.
I la producció també.
I la producció del disc, exacte. Que això després ho vam treballar a l'estudi de Medusa, amb en Roger Rodés, que també va acabar com d'ajustar i de posar coses. I realment, bueno, per mi és molt important que també tinguin un espai molt central, diguem-ne, les guitarres, no? I per això, doncs, he tingut la sort de treballar també amb en Darío Barroso, amb en Víctor Franco, ara estic treballant amb Antonio Avellán i amb el Juan Antonio Moya, o sigui que d'alguna manera són grans guitarristes que estan posant el seu talent també al servei del projecte, no?
M'has respost la pregunta de per què el flamenc, perquè queda clar, les sí. arrels. El gospel és sí. perquè hi ha un missatge de fe.
Exacte.
Què és la fe per tu?
Uau, és una bona pregunta. Doncs la fe per mi és tenir la confiança, confiança en la vida i confiança en que hi ha alguna cosa més enllà de nosaltres. Quan dic nosaltres em refereixo, no, com aquest cos físic humà, i que d'alguna manera està operant en el nostre dia a dia també, no? I per mi la fe és com jo em connecto amb tota aquesta part espiritual i amb aquesta confiança vital, encara que hi hagi coses de la vida humana que no entengui, no? Que no entengui, que d'alguna manera doncs, m'apropa aquesta vessant potser més transcendent, no? I ara estic molt compromès amb la idea de veure com tot això, o tota aquesta espiritualitat, o tota aquesta mirada que jo d'alguna manera sempre he associat cap a dalt, no? Cap al cel, com això ho puc aplicar en el meu dia a dia, no? Com ho puc aplicar en la meva quotidianitat i d'alguna manera que aquesta espiritualitat estigui molt més a prop en les meves accions diàries.
Creus que falta fe, encara que no hi hagi religió?
Jo crec que sí, crec que sí. Crec que bueno, aquest sistema econòmic que tenim, no? Aquest món capitalista globalitzat, que d'alguna manera té com tota aquesta voluntat
d'esclavitzar.
Sí, d'esclavitzar, d'alguna manera com d'aquesta velocitat, no? D'aquesta pressa, aquesta conquesta, no? Constant, jo crec que ens desconnecta totalment de creure'ns al centre del món, perquè és que en realitat no som el centre del món, no? I a mi això, en aquest cas la meva fe i després altres camins, no? Que també hem pres, i aquesta meva confiança t'ho explico, també vaig fer la carrera d'astrologia. I per mi l'astrologia en aquest sentit també m'ha ajudat molt a agafar aquesta visió més global, no? I entendre que nosaltres som una ínfima part de tot això, i quan comprem el discurs de que depèn de nosaltres, no? Aquest do it yourself tot el rato que és esgotador, al cap i a la fi ens va desconnectant cada cop més d'aquest Déu, no? d'aquest misteri transcendent que d'alguna manera fa girar el món i no nosaltres.
I parlant místicament, dius que la música ha de sortir de l'ànima, si no té sentit, sí o sí.
Sí, per mi sí. Per mi, clar, jo entenc que hi ha moltes maneres de fer música i jo crec que hi ha moltes maneres de connectar amb la música, no? Però per mi concretament sí que és veritat que necessito poder connectar amb una part més profunda de mi quan estic cantant o quan estic fent música, no? Necessito, d'alguna manera, obrir-me i ser el màxim de canal possible perquè allò passi a través meu, no? Recordo la pel·lícula aquesta de Soul, no sé si l'has vist, que hi ha un moment, hi ha una imatge, no?, que està, i el pianista allà està tocant i de cop apareix com tot un imaginari, no?, d'ell veient-se des de fora, no?, aquest lloc en el que de manera magistral presenten com aquesta idea de ser canal, no? Llavors, per mi sí que és important ara mateix, no?, estar al màxim d'obert possible perquè la música pugui passar a través meu, no?, i no entendre que sóc jo l'executor, sinó que allò està baixant.
I passa per tu.
Exacte.
Doncs, parlant de fe i de l'ànima i tal, abans de continuar amb l'entrevista, doncs escoltarem un tema que crec que és preferit teu.
Sí, és un dels meus preferits. No m'agrada dir-ho, però és veritat, sí, és un dels meus preferits, sí. Perquè m'ha fet molt, molt, molt costat i bueno, després, si vols, quan l'haguem sentit, en parlem.
Perfecte. Escoltem Surrender.
Says goodbye, not knowing well how or why. Tears come through to free our soul, a new beginning on your own. Much has happened since you started, long path walked against all bounds. Than reason, from your fears there's only ashes.
I feel you, I love you,
I love you,
surrender.
Doncs ja l'hem escoltat i ara anem a parlar d'això, de Surrender. És difícil, molt difícil difícil de fer, però dius que a vegades és millor rendir-se.
Jo, per la meva experiència, m'he donat que sí.
Però quina mena de rendició és aquesta?
Clar, la rendició per mi és, d'alguna manera, aquesta idea de sortir una miqueta del mig. És a dir, quan dic sortir del mig, amb aquesta idea d'intentar ser el màxim canal i confiar en que hi ha un bé més gran, no?, que està d'alguna manera operant. Quan dic treure't del mig és que moltes vegades jo, amb aquesta voluntat de fer coses, no?, i de proposar i de fer, hi ha moments en els que no estic en escolta, no? No he estat en escolta amb el que està passant. I llavors jo el que faig és empènyer, em frustro, de cop es genera, no?, malestar, i moltes vegades... i per això vaig escriure aquest tema, no? Per recordar-me aquesta idea de que si en un moment donat allò estàs veient que no està funcionant, que no està passant, que no és perquè el camí, hi ha algú de posar la confiança, no? Per mi en aquest cas seria en Déu, en el sentit de surto d'aquí i confio en que hi ha un pla que va més enllà del que jo puc arribar a pensar, no? I amb això és on ho connecto amb la idea de rendir-se, no? Rendir-se a aquesta idea de que sí, és que a vegades tu vols molt que una cosa sigui així i no és. I no és. I llavors hi ha una rendició, per mi, sana, en aquest sentit. No és una resignació, no? És com un... És d'alguna manera el dir, vale, jo pensava que era per aquí, des de la meva, no?, bona intenció, veig que no està passant, deixem-ho anar i veiem a veure per on va. Perquè segur que va per algun lloc. No? I la vida és moviment i allò s'anirà
moment. És una mica el que deia el Bruce Lee, no? Be water, my friend.
Absolutament, be water, my friend. De fet, jo, mira, és veritat, perquè és una de les frases que de tant en tant va apareixent, mira, sí. Total, és aquesta sensació una mica de voler sortir d'aquesta idea egoica de que ha de ser en el moment que jo vull, com jo vull i en la forma que vull, no?
I això està relacionat amb què dius que aquest disc camines pels marges?
Això té a veure una mica amb això i sobretot té a veure amb la idea de que, clar, d'alguna manera el apropar aquestes dues músiques que aparentment, i dic aparentment perquè no és, no, després un cop he anat fent la investigació cada cop veus més similituds, no? I és molt interessant els ponts de trobada que hi ha entre el flamenc i el gospel, sí que és veritat que és com trobar aquest camí que d'alguna manera uneixi, no?, aquests dos, respectant també cadascuna de les parcel·les, no? Llavors, per això m'imagino al marge, alhora que també hi ha aquesta idea de que, clar, són músiques que han d'alguna manera cultivat o protegit o desenvolupat pobles que han estat perseguits, no? I que d'alguna manera estaven en els marges de la societat. Aleshores, per mi hi ha algo també important en aquesta idea que et deia, no?, abans de generar comunitat, que en aquesta comunitat hi capiguem totes, no? Llavors, d'alguna manera, és aquest rescat també de dir, amb aquesta voluntat que tenim actualment, no? D'aquesta cosa centralitzada, no? I diguem-ne que la força està al centre, a mi m'apareix aquesta idea de dir no, senyors, la força no està al centre, sinó que està en aquest cercle i està en incloure a tothom, no? Per això camina pels marges, perquè d'alguna manera no és un camí, i de fet és veritat que el projecte m'ha donat moltes alegries i em segueix donant moltes alegries, però és veritat que no és fàcil trobar l'espai per poder mostrar aquest projecte, perquè no és habitual, no? D'alguna manera no compleix els cànons habituals, i llavors aquí també apareix una miqueta aquesta idea de caminar pels marges, no? Perquè no és sempre una cosa fàcil de proposar, no?
I l'altre projecte que tens és The Beating Souls.
Sí! Una família preciosa. Sí, ja.
Gospel modern, gospel...
Contemporani, sí. Sí. Doncs és un grup de gospel que va néixer, mira, el novembre passat.
Farà 11 anys.
11 anys, exacte, sí. El novembre passat vam celebrar el desè aniversari, i és un grup preciós que m'ha ensenyat moltíssim, i és un cor de gent no professional, que òbviament en aquests 10 anys ha anat entrant i sortint gent, però sí que és veritat que s'ha mantingut bastant al llarg dels anys, i en el qual fem temes d'altres compositors i compositores de gospel contemporani, i d'alguna manera el que fem és, bueno, fem els arranjaments conjuntament ara amb en Kevin Díaz, i en el seu moment ho vam fer també amb la Meritxell Nederman i amb l'Albert Pomerol, o sigui que
és... I també va ser amb la Judit, no? També.
Amb la Judit, sí, amb la Judit hem fet, vam fer un projecte molt bonic per recaptar fons amb una cançó que ell havia escrit, per l'Ela.
Amb la Miquel Valls.
Sí, el Miquel Valls, per la Fundació Miquel Valls, sí. I la veritat és que és un projecte molt bonic, perquè jo no el considero ja com una feina, sinó que és una família en la que ens trobem cada dijous fent música, i alhora ens dona la possibilitat de fer escenari, compartir el que fem, i la veritat és que estem molt, molt contentes.
De fet, bueno, això que has dit del Miquel Valls, també l'altre fa poc amb el Jocoté.
Exacte,
el que té una vessant molt d'activisme social.
Sí, també, o sigui, no seria central, però sí que per nosaltres és important...
És un pilar, la transformació social.
La transformació social és un pilar, exacte, sí. I que d'alguna manera... No tots els concerts que fem són benèfics, però sí que és veritat que dins de la temporada sempre intentem que almenys un, dos, tres siguin projectes que d'alguna manera vinculin o vehiculin la música com a eina per la transformació social.
I aprofites els teus coneixements de publicitat per fer el copy.
Bueno, sí, la veritat és que ho podria aprofitar més del que ho aprofito, la veritat, perquè ara com que estic més centrat en escriure i fer arranjaments i així, la veritat és que no li estic donant tota la possibilitat que podria fer, perquè realment els coneixements hi són. El que passa és que, clar, quan jo vaig estudiar el que hi ha ara, no té res a veure, perquè era avançat tantíssim, va superràpid les xarxes socials, jo em sento una mica quedant-me enrere, i sort que tinc bones amistats que m'ajuden una mica, perquè jo realment...
Has dit que una de les vessants és la transformació social, però quins altres pilars té el projecte?
Bueno, òbviament, comunitat, o sigui, generar comunitat, en el sentit de que és un grup que per això et deia, no?, aquesta sensació de família, no?, aquesta idea de que d'alguna manera tu et puguis sentir recolzat per aquest grup i saber que en formes part i que qualsevol cosa que necessitis, no?, doncs tens tot un grup de gent disposat a ajudar-te. Per altra banda, també és un altre dels pilars és la música gospel, òbviament, perquè nosaltres estem fent oració quan estem cantant, i d'alguna manera també estem donant, o almenys aquest és un dels objectius, és donar visibilitat a temes d'autors o autores que d'alguna manera no són els habituals, o temes que surten una mica del camí, un cop més, tornem amb els marges, que surten una miqueta del cànon habitual, també per oferir, i perquè jo crec que això parteix també del meu interès personal, no? però que d'alguna manera ofereixin també a la gent que ve la possibilitat de conèixer altres artistes, no? I sobretot que s'emportin una experiència on que d'alguna manera no els deixin diferents, no? O sigui, ja no només és una execució musical, sinó que d'alguna manera hi ha alguna cosa més que està passant. Bueno, tu has vingut a veure algun concert?
Sí.
Ja m'ho pots dir també.
Sí.
com ho has viscut tu, però aquesta és una miqueta la voluntat, no, la pretensió.
Es viu l'espiritual, es viu. En concerts vostres. Sí, sí, sí.
Sí.
Aquest va ser el descobriment.
Que bé, que bé. Doncs estupendo.
Vale, anem acabant ja. Dius que sempre tens curiositat.
Sí. Això és bo i és dolent. Bueno, dolent. A veure, no dolent, però sí que és veritat que... com que sempre... Bueno, hi ha aquesta inquietud d'anar més enllà, d'anar a la recerca, de buscar coses, de provar coses. Clar, ara, a poc, amb el temps, i també amb ajuda d'una miqueta de teràpia, també per ajudar a entendre, no? Me n'adono que aquesta curiositat és super interessant quan de cop està al servei del temps que tinc. És a dir, que d'alguna manera aquesta curiositat no se m'emporti, no em faci viure la vida amb una sensació de pressa perquè no tinc temps de fer tot el que vull fer. No? I aleshores ara estic intentant combinar aquesta curiositat amb el fet de dir, vale, i ara durant un temps apostaràs per aquestes coses, no? I provaràs i investigaràs aquí, perquè si no, clar, la curiositat et porta a anar obrint...
Sí, a pajos volando.
Exacte, tota l'estona obrint, sí, sí. I a vegades costa de materialitzar, no? Perquè sempre hi ha aquesta voluntat d'algú nou.
Entenc aquest mal.
Sí. Que bé, em sento millor.
I amb tot això tens una llibreta dels somnis que
sí.
Apuntes
sí.
Coses.
Apunto, sí, sí, apunto els somnis i apunto, sobretot, quan em llevo a primera hora del matí, que estic una mica allò que encara no m'he despertat, en aquell momentet de vigília, si em venen imatges de coses, si em venen idees, ho apunto tot. Ho apunto tot, faig això i també tinc una altra cosa que també m'agrada moltíssim, que és, faig un acompanyament amb la lluna, amb les fases de la lluna també. I aleshores bueno, quan hi ha lluna nova o quan hi ha lluna plena, això ho vaig aprendre d'una de les astròlogues per mi referents, que és una dona de Puerto Rico que es diu Paloma Tot, i ella proposa aquest camí, que és el diari de les llunes, una mica, i llavors la idea és que tu vas... escrivint una miqueta com et sents en cadascuna de les fases, uh-huh. I d'alguna manera tu pots anar visitant, perquè com bé saps, la lluna vull dir, va fent els seus cicles mensualment, però d'alguna manera també hi ha com un camí més llarg al llarg de l'any, no? Que són totes aquestes 12 llunes, que d'alguna manera tu pots anar a revisar la lluna, per exemple, de fa 6 mesos, no? On estava i amb què estava, no?
Et diré que jo faig fotos de la lluna.
Ah,
molt,
mira.
Molt, molt.
Mira, doncs ja està. Aquí...
La gent, els meus històries estan fins als nassos de veure fotos de la lluna.
Doncs sí, sí, clar, per mi és un àncora també del temps, no? També és
però a mi que passa amb allò dels somnis, sí. És que si em talla el despertador no me'n recordo.
Ah, mira.
Només tinc els dissabtes, que és quan m'ho apunto, perquè és que no...
Clar, clar. Jo vaig estar practicant, perquè també vaig fer un curs de... És que, la curiositat, eh? Un curs de somnis, de com interpretar els somnis, o com d'alguna manera recordar somnis. I sí que és veritat que hi ha tota una formació que jo no vaig seguir, però vaig fer aquell curs, i em va semblar molt interessant perquè... vaig fer com unes petites pràctiques que ara aplico pràcticament cada dia, en els que si tinc algun somni que d'alguna manera o bé és recurrent o bé se m'ha quedat a mitges, jo abans d'anar a dormir intento d'alguna manera tornar a connectar i a vegades he aconseguit que continuï.
No, jo els tinc, jo tinc una sèrie.
Ah, sí, eh?
Sí.
Ostres, que guai.
Tinc dos o tres sèries al cap.
Que guai. Home, doncs s'ha de fer alguna cosa amb això,
sí,
eh?
Sí, sí.
Això segur que té un valor increïble.
I també duies potser un penjolló amb un triangle? O...
Sí, el portava, el que passa que ara ja no el porto. Ara no el porto perquè m'he tatuat.
I, ah, vale.
I ara tinc els...
Ah, el tens aquí.
Tinc els tatus que... Sí, tinc aquí el braç. Ah, uh-huh. Tinc el de donar i el rebre.
Uh-huh.
Sí? Són com dos triangles uh-huh. que d'alguna manera doncs, em recorden... Són moltes coses, però una d'elles és aquesta idea de que a partir del 3 apareix, no? Aquesta idea de comunitat, no? Aquesta idea també, bueno, una mica, si seguim la tradició cristiana, diguem-ne, tindríem Padre, no? Hijo, Espíritu Santo, també.
Uh-huh. O sigui, el triangle.
El triangle, i per altra banda també és aquesta idea de donar direcció a aquest donar i rebre, no? I que d'alguna manera, doncs, totes necessitem donar i totes necessitem rebre.
I després de parlar de la Santa Trinitat i de la comunitat, sí. Tu dius, això, fas moltes col·laboracions artístiques i tal, de tot el tipus de gent, i defenses el tema de les xarxes afectives.
Absolutament. És que per mi això és crucial. És que és un tema molt, molt, molt important, perquè me n'adono un cop més, no? que amb aquests models que tenim econòmics, no? I a més, especialment després de pandèmia, no? Que també va ser com un moment molt important, i que sembla que ens haguem oblidat, però que en realitat jo crec que ha tingut molta afectació i ens ha apropat molt més a tota una tecnologia i encara estem entenent com s'ha de fer, perquè la xarxa social no és una xarxa real, no? En el sentit que moltes vegades jo em trobo amb aquesta dolència o aquest mal de veure...
Bueno, fer créixer el narcisisme només.
Exacte, no? Que d'alguna manera és com que no estem connectades, no? No? I les noves generacions pobres, que amb això jo crec que han pillat molt més, perquè no...
Perquè han nascut amb això.
Exacte, perquè no tenen referents d'altres coses, no? Uh-huh. Per mi sí que hi ha tot un camí a reivindicar aquestes xarxes afectives com a lloc segur per poder-nos desenvolupar d'una manera sana, no? I això un cop més torna a vincular el tema de la comunitat i aquesta idea de poder-nos deixar caure en l'altre alhora que poder ajudar l'altre, no? I que no anem soles pel món. I llavors això sí que per mi és crucial i intento cuidar al màxim la meva xarxa.
Ja finalitzem amb la curiositat que encara està el Heaven and Earth en marxa. Mm. Ja tens alguna cosa pensada per després?
Doncs la veritat és que la idea és seguir amb el projecte de combinatòria de gospel i flamenc, perquè tinc molts temes escrits i ara la idea també és, no, com gravar-los i donar-los vida, perquè una de les coses o un dels projectes que he començat a fer i que m'agradaria molt donar-li continuïtat és el fet de poder viatjar amb la meva música i viatjar portant el meu equip també, no? Perquè jo durant bastants anys he estat anant jo sol a donar tallers, que això ha sigut una bendició, perquè he anat com a diferents llocs a ensenyar a cors o a gent que s'apuntava a tallers al projecte, i ara estic amb la idea de que això vagi un pas més enllà i pugui també portar gent d'aquí.
Faràs com els Roca, no? Que porten el seu equip de...
Exacte, aquesta seria una mica la idea, i de fet, per sort, ja ha passat un parell de cops aquest any, i de cara a l'any que ve estic treballant-hi perquè pugui ser possible. De fet, el gener marxem a Bordeus, després és possible que l'abril-maig també surti un altre viatge a Itàlia. Vull dir que d'alguna manera em sembla molt interessant no viatjar sol, sinó viatjar amb la meva comunitat també.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Nacho, per aquesta estoneta.
No, a tu, de veritat, ha sigut un regal. I si em deixes, mira, faré una petita promoció.
Vinga,
del...
clar,
per això que estem. Tenim el dissabte, tenim concert amb un festival molt bonic, que és la segona edició que es fa, el Festival de Gospel de les Franqueses. I estarem allà donant tallers i el dissabte al vespre hi ha concert de Heaven and Earth a les 8, allà a l'Auditori de les Franqueses, i ja estan les entrades a la venda, en Tràpolis, o si poseu Festival de Gospel de les Franqueses també ho podreu trobar, així que estarem allà compartint el projecte.
Perfecte, doncs que s'ho passin molt bé i tot això. Per això, moltes gràcies.
A tu.
I moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos, que tingueu una bona música.